Benvinguts a tots, Miquel.
Bon dia.
Bon dia, Encarna.
Bon dia,
Joan.
Hola, molt bon dia.
Gràcies a tots per acompanyar-nos en la tertúlia d'avui. Heu sentit les notícies aquest matí, suposo, a Ràdio Illa, i esteu assabentats que la Conselleria Balear de Medi Ambient ha informat a Ràdio Illa, o de fet ho va fer ahir, que s'ha imposat una multa de 8.000 euros a l'empresa Smart Charter a Eivissa per infracció de la llei de conservació dels espais naturals. Recordeu, no?, els fets es remunten al passat 12 de maig, quan l'esmentada empresa va organitzar una festa flotant, o party boat, aquestes que havien d'estar prohibidíssimes, al nord del Caló d'Estrui, a la zona de Cala Saona, en una àrea protegida per les figures de lloc d'interès comunitari i reserva marina dels Freus. La festa van participar desenes de persones amb música molt alta, 17 embarcacions de diverses eslores que s'havien avaluat les unes amb les altres, i en fi, disc jockeys, etc. Va ser una miqueta un escàndol. Els responsables de Smart Charter i Visa ja s'han fet efectiva collint-se, que han fet efectiva aquesta multa, collint-se a dues reduccions, el 20%, una per pagament ràpid i una segona per reconeixement de culpabilitat. L'import final de la sanció és de 4.800 euros. Què en penseu? Creieu que la multa està bé, però que la quantitat no és prou dissuasòria?
A veure, diverses coses. Primera, crec que és un èxit haver pogut posar aquesta multa i sobretot haver-la pogut cobrar, perquè moltes vegades, com em comentava avui Neus Prats des d'Eivissa, en aquesta notícia que he penjat en el Facebook, moltes vegades aquestes multes s'aconsegueixen posar però no es paguen, no es cobren. I crec que aquí hi ha diverses coses. Primera, que crec que des d'aquesta casa, des de Ravilla, es va fer molta pressió, es va cridar, perquè jo mateix estava aquí quan va passar tot això, i es va crear durant molts dies seguits a la conselleria a Palma, insistint per saber a veure què es faria, què no es faria, es va parlar en su consell, crec que hi ha hagut molta gent que ha estat insistint, i crec que és molt important, ja et dic, que quan algú es salta la llei d'una forma tan visible, i d'aquesta forma crec que és normal que es pugui, i és molt important que es pugui posar una multa, encara que no sigui molt alta, que no ho és, i també és molt important que es pugui cobrar, no? Però això va costar molt posar aquesta llei i prohibir els party boats a Formentera, i passa moltes vegades que s'aconsegueix la llei però no s'aconsegueix l'efectivitat d'aquesta llei, i en aquest cas ha passat el que no sol passar quasi mai, per tant crec que és una bona notícia.
Sí, una boníssima notícia, perquè, a més, jo me'n recordo que quan vareu entrevistar el promotor d'això, que ell clarament es va manifestar com diguem, bueno, ja la pagarem, ja mos fem responsables, vull dir que...
Va mostrar certa indiferència,
sí,
no? Com
sí,
si li vingués tot
és
igual.
Que, sí. És una qüestió de cost-benefici, vull dir, si li hem posat 4.800 euros de sanció, és a dir, és com un cost addicional més en aquesta festa, no? Quin benefici ha tret ell? Pues per tant, pot ser rentable que posin 4.800 euros de sanció i treus un benefici superior. Per tant, clar, la multa que s'ha dit és realment dissuasòria i que realment sigui lesiva per qui comet la infracció. Si al final és com un cost més, com si haguessis llogat un barco més o com si haguessis agafat un DJ més, doncs vull dir que no té sentit, te segueix sortint benefici. Per tant, pots fer el que vulguis que posin multes. Ho poses com un cost addicional.
Però l'important és que l'han pagada. Bueno,
sí.
Que vull dir que hi ha tanta gent que comença, i tu ho saps bé, amb aquests períodes de reclamació, pim-pam, i al final no ho paguen,
yes.
Per lo que sabem, aquestos ja l'han pagada.
Ha estat prou ràpid, que no fa tant, tampoc.
Bastant ràpid, efectivament, i pot ser exemplaritzant, perquè la gent sàpiga que aquestes coses no es poden fer i que ve la multa. Jo crec que per primera vegada, com ha dit en Miquel, hem vist un procediment que s'ha iniciat i que s'ha acabat de forma satisfactòria, encara que la quantia... Bé, no sigui molt alta, però sí que s'ha generalitzat.
Sí, però són 5.000 euros, a ningú li agrada pagar 5.000 euros i en principi eren 8.000. I ja et dic, crec que aquí el més important que la quantia i que efectivament, jo també estic d'acord amb això, crec que a vegades les multes els hi surt més a compte pagar la multa que no deixar de fer aquella activitat, no? Però en aquest cas jo crec que s'ho repensaran una altra vegada.
Sí.
Crec que s'ho repensaran perquè, a veure, tampoc estem parlant d'una multinacional, estem parlant d'una empresa eivissenca, tenc entès, i al final...
Smart Charter Eivissa.
Són 4.800 euros de multa i entenc que, a part, amb una reincidència, doncs ja possiblement seria diferent, no?
Sí.
Jo crec que la importància d'aquesta multa és això, que s'ha posat i, sobretot, que s'ha cobrat.
Sí, perquè sovint l'estat d'ànim, l'estupefacció de la ciutadania era veure, sobretot pel que fa, no tant a part d'Ivot, sinó en el fondeig sobre Posidònia, no? Aquesta impotència que sent la gent, no? De dir, un altre vaixell fondejant sobre Posidònia, i després no hi ha un seguiment sobre aquestes... perquè són multats o són, en fi, instats per la Guàrdia Civil a abandonar el lloc, però després no hi ha un seguiment, en aquest cas, periodístic o, en aquest cas, doncs, polític, sobre el que ha passat amb aquests grans iots que venen aquí. I, en canvi, en aquest cas, potser l'assignatura pendent, no?, la Posidònia, perquè encara aquest estiu hem sentit de vaixells que han fondejat absolutament indiferentment sobre Posidònia, no?
Bueno, aquest cas també era la contaminació acústica, perquè el que teníem muntada era una megafesta,
sí.
Que, de fet, van ser tots els veïns que estaven a prop, és que van començar
va haver-hi molta indignació,
a usar les xarxes socials per mobilitzar-se, perquè no és la Guàrdia Civil, perquè no és només la Posidònia, el que tenien un festival, una megafesta, no?, que és el que intentem evitar, per exemple.
Tant en terra com a la mà, sí.
Sí.
I recordo que quan va parlar aquí a Radill, el responsable d'aquesta empresa, deia que simplement la Guàrdia Civil havia anat i els havia dit que baixessin una mica el volum.
Sí,
vull dir, correcte, que també es van quedar tots una mica...
Esturats, sí, sí.
Que estrany, no? Però bé, al final s'ha fet aquesta feina. Insisteix, hi ha hagut gent pressionant darrere perquè, si no, possiblement hauria estat diferent. I torno a insistir en la feina que es va fer des de Radio Illa, que es va insistir cada dia en aquest tema i es va preguntar, i al final aquestes coses, com en tantes i tantíssimes altres, aquesta pressió i aquesta insistència des de diferents entitats, organismes o des de la gent del poble és molt, molt important perquè tirin endavant aquestes coses, perquè si no, n'hi ha tantes que es van acumulant en calaixos i allò
sí.
No es resol mai.
Canviant de qüestió, aquest matí hem tingut aquí el conseller de Mobilitat, en Rafael González, en Rafa González, per parlar, en fi, hem començat parlant dels darrers accidents, una setmana negra que hem tingut a Formentera. Havíem de parlar una miqueta doncs, de la regulació d'entrada de vehicles, ja tenim dades del mes de juliol, amb una mitjana d'uns de 19.000 vehicles diaris circulant per la nostra illa, per les nostres carreteres, però al principi li hem preguntat una miqueta sobre aquestos concatenació doncs, d'accidents els últims dies. Ahir n'hi va haver-hi un altre davant doncs, del creuament de Punta Prima a la carretera entre Sant Ferran i Espujols. No vam haver de lamentar conseqüències tràgiques o mortals, però sí que en 3 dies, o bueno, en 6 dies hem tingut 3 accidents greus, no? Llavors, li hem preguntat què volia fer el Consell al respecte o què s'estava plantejant, i ens ha dit que es plantejaven doncs mesures dissuasòries dins de les possibilitats de les competències que té el Consell, com ara doncs, intentar doncs, reduir la velocitat a Formentera, a marcar doncs, límits de velocitat més baixos, a posar més radars i, en fi, i hi ha els vedents també, però que s'estan prenent molt seriosament, no? Perquè no pot ser que un any que en un principi doncs, havia de ser més tranquil, doncs, perquè la temporada doncs, potser no era tan platòrica com altres cops, perquè als cotxes hi havia una regulació, etcètera, doncs, que han tingut, doncs, en fi, un ferit molt greu, com ha induït ara mateix a Eivissa, i 2 morts, doncs, el diumenge de la nit passat. Què n'opineu d'aquestes mesures que es plantegen des del Consell?
Bueno, jo crec que una cosa que es plantegen i després veurem si es fan, no? Que aquestes són les qüestions de l'administració. Ara tenim el problema, hi ha hagut aquests desgraciats accidents que hi ha hagut i es plantegen coses. Després ve l'hivern i s'obliden moltes vegades aquestes coses. A Formentera, el de la circulació ha arribat malament i tard, perquè fa molts anys que s'hauria hagut de regularitzar tota aquesta situació d'accés de vehicles, d'accés de velocitat, de tota aquesta coses que es formen als mesos, sobretot de juliol i agost. Crec que la política d'intencions a mi, dit políticament, i ho sento molt, no em convenç, vull dir, perquè sé que sempre es parla d'una sèrie de coses, ve l'hivern que s'oblida i l'any que ve torna a passar el mateix.
El conseller ha mencionat una mesura que és la reducció de velocitat que entenc que molts
sí,
formenters,
parlat,
que molts formenters no agradaria.
Jo, a més, mira, amb això no estic d'acord amb tu, Joan, perquè crec que precisament en Rafa... Si alguna cosa ha demostrat és que allò que diu es fa i tampoc crec que hagi la regulació i tot el que s'està intentant fer en el tràfic hagi arribat tard i malament. Potser ha arribat una mica tard perquè aquestes coses sempre arriben tard, però tampoc ha arribat tan malament. Aquí darrerament quan es feien obres a Sant Ferran tothom no, alguns fotien escrit al cel dient que allò era un desastre. Ara mateix es pot aparcar cada dia a qualsevol hora a Sant Ferran Estic segur que ningú em dirà el contrari.
No,
cada dia, cada dia qualsevol...
No diguis això. Cada, eh? Perquè pot ser, són pot temes, ser al revés, que la gent temes... digui, clar, es pot aparcar perquè a Sant Ferran no hi ha ningú.
No, no, ara mateix si ja està plena com no ha estat mai.
No pensis que està tan plena. A veure, jo crec que a partir de demà
no, però deixa'm que va ser argument. Sí. És a dir, a Sant Ferran es pot aparcar quan fa molts anys que no s'hi podia aparcar en juliol i agost. Fa molts anys. És a dir, el que es va fer Sant Ferran, ho dic perquè moltes vegades ens agrada molt la crítica, que ens sembla molt important, i jo també la faig, però també hem de saber reconèixer quan es fa una cosa bé. El de Sant Ferran ha millorat Sant Ferran. El de Sant Ferran ha millorat moltíssim Sant Ferran.
Però és un tema,
no?
És un tema diferent del que parlàvem. Eh? Vull dir, una cosa és que es millori.
Sí,
que es faci un envelliment del carrer, que es creï aparcaments. Altra cosa és la disbauja que hi ha de cotxes.
Sí, però és que encara no he acabat l'argument. Per això és que he començat amb això i dic, en temes de mobilitat i en temes de la regulació d'entrada de cotxe i en su intentar regular i fer que el tràfic siga millor, que a més és molt complicat, perquè òbviament és complicadíssim el tema del tràfic, crec que darrerament s'ha millorat. En la regulació de l'entrada també crec que és molt important. És una cosa que també es deia, jo mateix vaig dir que això no es faria i s'ha fet. I és veritat que segurament ara la regulació aquesta d'entrada encara té un nombre de vehicles massa alt, però com a mínim ja està feta i ara es pot posar el nombre allà on estiga. No? Quan s'ha demanat que es posin vedents en alguns llocs s'han posat, no? I si ara aquest home, que tot el que ha dit o ha fet, diu que possiblement s'està estudiant això i que potser es rebaixarà-se, perquè crec que una de les coses que hi ha que fer és això, rebaixar-se velocitat. I no és tan complicat, no? Perquè
és
posar rar.
Vegades,
i al final,
però és possible legalment? Vull dir...
Entenc que sí. Com a mínim pots posar uns radars que facin que la gent no superi el que ja hi ha ara, perquè a més és una velocitat de 90 km per hora en aquesta carretera que el supera moltíssima gent. Jo fa un parell de setmanes em va fer un adelantament i a més diré qui era, com a mínim l'empresa, una furgoneta de motorrem Pujols, que era un avançament criminal, absolutament criminal, que de fet vaig estar a punt de donar la volta i anar a la Guàrdia Civil a denunciar-la o anar a la casa i preguntar qui havia fet aquella maniobra. Vull dir que el primer, hem d'anar per parts, és a dir, regular i que no hi hagi accidents tal com tenim Silla i amb aquesta carretera és impossible. Ara, que s'han fet passes encaminades i que aquest conseller les ha fet, jo crec que sí.
Sí, però que estan parlant... Bueno, jo no vull llevar la importància en aquests accidents que han passat, perquè ha estat tràgic, no, sí. El dia de l'accident dels dos treballadors en aquelles hores de la matinada, i a més pensant que era Santa Maria, que estàvem de festa, però jo va ser una notícia tremenda, perquè a més gent que ve aquí a treballar...
30 i 32 anys.
Que sí, és tremendo, sí. I dir, les famílies com deuen d'estar, els companys de feina, tot, no? Però a part d'això, també entre cometes hem de dir que sempre hi ha una setmana negra a Formentera, cada sí. any, vull dir, sempre ens trobàvem amb això. Per què? Perquè a part dels turistes, com som, jo sempre hi dic, i ho dic aquí sempre i ho torno a repetir, la població de Formentera ha crescut molt, molt. Estem en un cens altíssim i ara més a l'estiu hi ha una població flotant de gent que està treballant que la carretera va petada, però no sempre per culpa dels turistes. Eh? No. De fet, tots els accidents que es produeixen, ja veureu que no són de turistes, vull dir, a part de que hi puntualment una moto
italiana,
i com deia en Miquel, és cert, hi ha vehicles que tu veus per la carretera que van a una velocitat exagerada.
De fet, el conseller ja indicava que la majoria d'accidents són a la carretera principal.
No.
I poden tenir a veure doncs, amb la velocitat, no? Per això s'estan plantejant doncs, en fi, mesures dissuasòries que algú pot considerar valentes perquè no són populars, baixar la velocitat a la gent. Siguem honestos, la majoria de la gent formentera i altres bandes de l'Estat no li agrada perquè tenen un cotxe que pot arribar a 150 i el fan anar a 70. Doncs
en tot cas, perdona Bernat, però és que la velocitat, per exemple, per dins dels pobles està assignada que em sembla que són 40...
30 o 40.
La carretera principal està en 90. Només que es complís els límits que hi ha ara ja seria molt important. Per tant, jo crec
per fer complir tota una sèrie de coses i dels mitjans que el facin complir aquest tipus de coses, aquest és el problema, no?
Sí.
Com el que hem parlat a vegades aquí en la tertúlia.
I parlava dels radars.
En el parc natural, no? Vull dir, clar, si fas un parc natural i n'hi ha una zòdia que va dir pagar altres, no tenen ni benzina per anar a
patrullar, no,
és el gran problema, no? Per tant, clar, qualsevol mida dissuasòria, qualsevol mida que es vulgui prendre, que m'apareixen molt, molt bones, ja dic que si es prenen, espero que sí, però bueno, tenen que tenir uns mitjans per poder-les aplicar.
Això està clar, sí, sí.
I parlava de que la policia local ja té un radar i que, bueno, es plantejaven adquirir-ne més i parlar sobretot, per exemple, d'alguns... Ells estan donant a terme els comptatges, molt interessant.
En la ara qual... estan fent-ho, eh?
Ah, sí, de l'1 al 12 d'agost, que són la setmana, doncs, els dies doncs, que es consideren que hi ha més gent a Formentera i tenint en compte moltes variables d'espai i de temps, doncs estan en moltes bandes a Formentera, un d'ells, per exemple, alguns pàrquings, o, per exemple, el creuament de Porto-Salè, entre altres creuaments, punts negres, no? Porto-Salè, creuament sí. de Camarí, correcte. El creuament del Blubar, una sèrie de llocs.
Es mira de la Mola, tot s'ha pujat a la Mola, també hi ha hagut. No són normalment accidents mortals, però hi ha molt d'accident, també.
Sí,
s'ha
pujat
a la Mola,
No sé si tu, que t'ho coneixes bé, la inconsciència també una miqueta dels propis turistes que es queden allà aturats amb les motos...
Sí, precisament, mira, justament allí a Es Mirador crec que no ha estat un lloc que hi hagi hagut molt d'accident. És un lloc problemàtic, però com que ja tothom ho sap i ja coneix la zona, doncs tothom va a poc a poc. I l'avantatge que té una mica les curves a la Mola és que com que són estretes, no tenen carril de bicicleta, no, tothom va prou en seny, però accidents n'hi ha moltíssims, de motos que cauen, d'autobusos o vehicles grossos que tanquen una mica en els cotxes, això m'ha passat jo alguna vegada, de fet, i tens que anar una mica dins la cuneta, o sigui, problemàtica de circulació, a les curves a la Mola n'hi ha molta. Bueno, de fet, fa poc un se li va cremar sa moto i està a l'Hospital de la Fe, que va anar dins la cuneta i va
sol,
ser...
Però va ser tot sol, no, aquell accident?
No sé si va ser tot sol o no, no ho sé. Però vull dir que és un dels altres llocs que hi és. I a vegades es debat... va entorn de si s'ha d'ampliar algunes curves o si s'ha de fer la carretera més ampla. Jo penso que no s'ha de fer la carretera més ampla perquè fa que la gent corri més, però sí que crec que seria important que, separat de la carretera, perquè no siga un carril que es faci servir també per altres vehicles, s'hauria de fer un carril de bicicleta per pujar i baixar de la Mola bicicleta i per peatons, perquè és realment, si pujar un dimecres de tarda o un diumenge de tarda que has marcat artesà a la Mola, és realment la carretera, les curves van d'aquella forma.
Bueno, per això hi ha aquest procés de comptatge, en el que doncs, el que faran és veure quina és la freqüència de pas, tant de vehicles com de bicicletes, de motos, en una sèrie de llocs, per precisament poder saber com s'ha d'actuar. No? Aquest és el que comentava el conseller. Deixem aquest tema i em queden 10 minuts, m'agradaria tocar un darrer. El dilluns parlarem amb la Madre Reina, que és la directora de l'Escola Verge Miraculosa de Sant Francesc. Com ja sabreu, aquest centre privat començarà a oferir classes de primer i segon de primària al curs 2019-2020. Aquest mateix curs, que hagi passat per allà, haurà vist doncs, que ja estan posant uns mòduls, o altrament coneguts com barracons, i es començarà a oferir... bueno, s'oferiran tots els cursos en els propers anys. O sigui, un nen pot entrar ja a P1, a l'escoleta de la Verge Miraculosa, i sortir-ne amb 11, 12 anys. Això ja havia passat fa molts anys a Formentera, no? O sigui, amb alguns nens havien anat a les monges...
No, a fer bàsica, no.
No, però era preescolar que es feia.
El preescolar, però el bàsic sí.
No, eh? No, i no els anys... bueno, estic parlant del franquisme, eh?
O sigui, potser sí.
Que no, hi havia, no estava allà a l'escola de les monges on hi havia una educació? No
sé.
Era preescolar, crec.
No, només preescolar.
Crec que sí.
Doncs,
bueno, si parlant de molts anys endarrere, sí. M'imagin que sí, eh?
Si parlant de segle XIX, Bernat, potser...
Segle XIX, no. Està bé que el moderador sigui corregit, puntualitzat.
No, tampoc matitzat. Ho sé segur, no sé si en algun moment es va
fer més enllà de... Em comprometo a esbrinar-ho per demà.
Investiga-ho.
Però el que vull dir és que sí que és una novetat en la restitució de la democràcia, segur, i des de, en fi, des de l'aprovació del nou Estatut d'Autonomia doncs, del Govern Balear, l'Estatut d'Autonomia del Govern Balear, que a fi regula l'ensenyament en aquesta comunitat. Al final serà un centre privat, no? Vinculat a la Fundació Isidor Macavich, que s'ha compromès doncs, a crear, doncs, a construir un edifici, un centre, doncs, on hi ha ubicat el pati, no? De moment hi ha aquests barracons, els nens, els boixos, on se'ls roba una miqueta de pati, però els pares que demanaven, doncs, a aquest centre privat, que segurament tindrà uns ràtios d'alumnes molt més baixos que les escoles públiques, que és un dels grans temes, tot i que els ràtios de les escoles públiques aquí a Formentera no són res d'altre món si considerem amb altres comunitats autònomes, doncs, en fi, què en penseu? Perquè hi havia la discussió si havia de ser concertada o no. Hi havia una petició de la PIMA del Verge Miraculosa, que demanava una concertació, un concert per aquesta...
De la PIMA del Col·legi de les Monges.
Sí, del Col·legi de les Monges demanava un concert per aquesta escola. Al final, no? Serà una escola privada i, per tant, qui vulgui podrà escollir entre anar a una escola pública gratuïta, universal, laica, en aquest cas en català, o una escola privada. Això serà un ampliament de l'oferta formentera. Quina opineu?
Jo la meva opinió la tinc claríssima, vull dir, ja ho hem parlat moltes vegades aquí. Em pareix bé, en tot el respecte, que per fi els hi hagin donat permís per fer aquest projecte i dur-lo endavant, però jo entenc que ha de ser privat, perquè per lo que m'ho respecta de públic a Formentera encara tenim moltes coses a fer. Vull dir, encara s'ha d'acabar, començar l'escola de Sant Ferran, que és pública i de veritable necessitat, i estan parlant que aquí a Sant Francesc, que el mestre Lluís Andreu també necessita i s'està pensant en fer una inversió perquè necessita, i a l'institut efectivament també, i la formació professional. Entenc que la variant aquesta privada, doncs em pareix bé. Si tenen el permís i van endavant, hi ha uns pares que volen portar els seus fills en aquesta opció, en tot el respecte estic d'acord, però jo sempre poso per l'escola pública, evidentment.
El sentiu els dos?
Jo vull escoltar en Joan abans de manifestar-me.
No,
a veure si aquesta vegada puc estar d'acord amb ella. No,
jo estic d'acord bàsicament en Encarna, no? Evidentment, l'escola concertada surt a vegades perquè no n'hi ha prou espais dins de l'escola pública, llavors surt l'escola concertada i per això hi és, no? Realment, aquí a Formentera, jo, sincerament, com que ja els meus fills ja són grossos, no sé exactament quin és el problema en aquests moments de les places d'ocupació i si estan saturades o no les aules, ho desconeixo, sincerament ho desconeixo. Realment, si l'escola agafa i és per agafar i desconcentrar i repartir-ho, perquè és evident que quan menys alumnes hi ha, més efectives l'ensenyament. No? Per tant, vull dir, la massificació és un dels problemes que hi ha a moltes escoles o que hi ha hagut, sobretot, anys enrere. Per tant, si això sempre l'educació sempre és positiva, en principi, no sé que sigui pues, una educació de dirigida de determinades maneres, però això ja ha passat a la història. Per tant, qualsevol educació en aquests moments que tenim actuals crec que són benvinguda a qualsevol ampliació que hi hagi d'educació en general.
Tu estàs en... T'agrada doncs, que hi hagi... més que t'agrada, t'és igual si hi ha més oferta, no? O sigui, és una qüestió d'oferta i demanda i...
Sí, defecte
professional.
També hauríem de conèixer aquest projecte que tenen ells d'escola privada. Hauríem de conèixer també el seu currículum, perquè potser és bo i tenen opcions.
Sí, ningú dubta, ningú...
Per això t'he dit que no coneixem quines. De fet, començaran ara a fer només primer, em sembla, amb
primer
aquestes
segon.
Aules. Segon també? Jo tenia antes que només és primer, ara.
Començaran a oferir classes de primer i segon, de
i
primària.
I llavors faran sobre també al costat, vull dir que potser el currículum que ells tenen i que el projecte és bo, i bueno, és una altra opció per pares que vulguin optar, perquè potser tenen classes en anglès, en idiomes, coses que gent demana per l'escola privada, que potser ho ofereix.
De
per
fet,
què no?
De fet és el primer cop, no? El primer cop que en el context educatiu de Formentera s'introdueix la variable doncs, de la possibilitat de cursar els teus fills. És una gran novetat per la Formentera. Canvia una miqueta les taules, la relació no? entre el ciutadà i l'ensenyament, no? Ara, si vols, pots... De fet, ja hi havia pares que porten els seus fills a Eivissa, no? Els acompanyen
sí,
a baix i els porten a l'escola. Alguns directament ja a l'institut, fan la primària aquí. Quina has de dir, Miquel?
No, precisament això, que d'aquesta forma, si tenim aquí una oferta educativa privada, que a molts els agrada molt més lo privat, i ho tenim aquí, no hem d'anar a Eivissa, jo crec que tota oferta que amplís ventall en què la gent pugui triar el que vol fer, crec que és positiva, perquè al final crec molt en la llibertat aquesta, no? I en aquest cas, jo opinc el mateix també que n'Encarna. A veure, la meva aposta pels fills que no tenc és una escola pública i laica. Ara, això no vol dir que no respecti completament aquells que tenen una altra aposta, absolutament, i també espero que aquests respectin tant l'altre com els altres respectem això, no? Crec que al final és una qüestió d'això, de respecte, i de que si s'amplia el ventall de l'educació és tan bo com si s'amplia el ventall de qualsevol altra empresa o activitat privada, i em sembla bé.
De qualsevol forma ja t'he dit jo una cosa, ja veuràs com tens el temps, demanaran la concertació.
Això segur.
Quasi segura. Jo ja trobo abans.
Jo crec que el lògic
és que no ho sigui. Totes les privades que estan a Eivissa a la fi demanen una certa concertació en la conselleria perquè no els hi surten els números, vull dir, ho faran. No vull ser adivina, però jo crec que s'arribaran a això.
Ho veurem de veure. 2 minutes per a les 12. Avui, si no teniu plan, a les 10 de la nit hi ha un bon concert a la Sapanxa dels Emeterians, una banda doncs, de reggae, per qui
li agrada. En Joan li agrada el reggae.
Sí, ja és de reggae, tu?
Jo soc bastant antic amb aquestes coses.
Bueno, el reggae també és antic, que els jamaicans...
Sí,
ja
sí, exacte. Sí.
Jo tinc que anar a l'Auditori de Barcelona per la música clàssica, per tant...
Ah, és veritat.
I faig poques coses més en qüestions musicals.
Molt bé, moltíssimes gràcies als tres per haver-nos acompanyat aquest matí. En fi, només citar-vos a la resta, als nostres oients, a venir a escoltar-nos demà a les 8 del matí. Estarem aquí en León Convalia, en Merche Martínez, en David Sabetes i servidor per acompanyar-vos amb moltes informacions i continguts. Intentarem fer-hi una miqueta millor, si podem. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Salut.